Ràdio El Vendrell. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Eva Compte. La policia d'Àustria investiga els apunyalaments d'ahir en una ciutat del sud del país com un atac islamista. Un noi de 14 anys va morir, 4 persones més van resultar ferides. L'atacant, un jove sirià de 23 anys i amb permís de residència a Àustria, està detingut i no tenia antecedents policials. Els fets, recordem, van passar ahir a la tarda en ple carrer a la ciutat de Villach, a 350 quilòmetres al sud de Viena. Per reduir-lo va ser clau l'ajuda d'un altre sirià que conduïa un cotxe i que, quan va veure l'atac, va embestir l'agressor amb el seu vehicle. La policia diu que gràcies a aquest gest no hi va haver més víctimes.
Un testimoni, un repartidor de menjar, ha pensat que havia d'intervenir i ha atropellat el sospitós amb el seu cotxe per posar fi a l'atac. L'atacant ha caigut a terra per això i la policia l'ha pogut detenir només 7 minuts després de rebre l'avís.
Més notícies. Gemma Bonet.
Ferit un menor d'edat amb una arma blanca a la plaça Catalunya de Barcelona. Tot i la gravetat de la ferida i que va haver de ser traslladat a l'hospital, no es tem per la seva vida. Els fets van passar cap a les 10 del vespre d'aquest divendres en ple centre de la capital catalana i encara es desconeixen les motivacions de l'agressió. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació i de moment no hi ha cap detenció.
El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu rep aquest matí la visita del secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio just quan la primera fase de l'alto el foc a Gaza entra en el tram final. Sobre la taula, forçar Hamas a alliberar els 6 hostatges que queden vius en una sola entrega. Tot i la treva a la franja de Gaza, en aquestes últimes hores un atac aeri israelià a la ciutat de Rafah ha matat 2 agents de policia i n'ha ferit un tercer, segons informa el Ministeri de l'Interior del govern de Hamas.
Les normatives aprovades pel govern espanyol que discriminen el català han crescut un 15% aquest 2024. Ho denuncia Plataforma per la Llengua, que reclama celeritat en l'oficialitat del català a Europa per resoldre-ho. Òscar Escudé és el president de l'entitat.
No estem parlant de dues pàgines de Word, estem parlant d'un projecte, d'una cosa amb cara i ulls, d'una cosa llarga, d'una cosa amb un pressupost, amb un no sé què. Doncs clar, si saps que ho has de presentar en castellà, l'incentiu per la persona, l'empresa, la institució que ho fa, clar, si he de fer el pressupost, he de fer el redactat del projecte, he de fer no sé què, en castellà, perquè carai, l'he de fer també en català.
El festival BC Negre tanca la seva 20a edició. Després d'una setmana on han passat per Barcelona autors de renom de la novel·la negra com Donna León, Benjamin Black o Yasmina Cadra, flamant guanyador del Premi Pepe Carballo, el certamen tanca l'edició d'aquest 2025 amb una matinal de taules rodones i tallers. En aquesta última jornada hi participen, entre altres, els escriptors Rafa Luján, Leonardo Cano i Jordi Casals, amb una conversa per reflexionar sobre els límits de la novel·la negra. També l'escriptor Antonio Lozano seccionarà les claus per escriure històries policíaques i els escriptors i periodistes Llucia Ramis i Manuel Ribas reflexionaran sobre com aquest gènere narratiu permet analitzar la societat i la condició humana. I els esports, Montse Mir.
L'ugandès Jakob Kipilimo ha batut el rècord del món de mitja marató amb un temps de 56 minuts i 42 segons. Ho ha fet a Barcelona i ha rebaixat en gairebé 50 segons la marca anterior en categoria femenina, victòria de la keniana Jocelyn Kipchoge. A la Lliga de Primera aquest migdia, Espanyol Athletic Club, amb transmissió al Tot Gira, Catalunya Ràdio, a partir de 3:15, el Barça, d'altra banda, es pot situar demà líder a la Lliga després dels empats ahir del Madrid i l'Atlètic de Madrid a l'Osasuna Madrid, penal assenyalat pel VAR en contra del Madrid i expulsió polèmica en vermella directa a Bellingham. Segons l'acte arbitral, va ser per dir-li fuck you a l'àrbitre, tot i que Bellingham assegura que va dir fuck off. A les 12 ha d'haver començat el partit Unigirona-València de la Lliga Femenina de Bàsquet. Catalunya Ràdio, Fontejau, Xevi Soler, bon dia.
Bon dia, ho ha fet i ho ha fet fa 2 minuts i mig. Ara falten 7:37 pel final del primer quart. Partit pel lideratge de la Lliga. Qui guanyi serà líder ara mateix, ho seria l'Uni, però tot això acaba de començar. Uni Girona 3, València 2, Xevi Soler, Catalunya Ràdio, Fontejau.
En joc també a aquesta hora, Ardoi 2, Joventut 5, partit que també ha començat a les 12 i un quart d'una, Saragossa, que diu la seu.
Fins aquí les notícies. cada setmana que Bravo us ofereix l'eclipsi.
Quan es fa fosc, molta gent dorm. D'altres, però, aprofiten la nit per ballar, mamar o simplement treballar. N'hi ha també que donen el pit o preparen biberons. I fins i tot n'hi ha que fan l'amor. Els diumenges al migdia, el suplement de Catalunya Ràdio es fa de nit. L'eclipsi, amb Roger Escapa.
Si vols que surti el sol, abans s'haurà de fer de nit.
Passen 5 minuts de les 12 del migdia, s'ha fet fosc a l'estudi de Catalunya Ràdio. Quan la llum s'apaga es desperta un nou món. Cada diumenge al migdia fem l'eclipsi. I perquè torni a sortir el sol, abans s'haurà de fer de nit. Avui a l'eclipsi, un aquari que va arribar al món un diumenge de lluna creixent, una dona que va néixer el 8 de febrer del 1987, i aleshores la cançó número 1 que sonava a totes les llistes era aquesta. Era la número 1, avui a l'eclipsi de les nits de Maria Arnal, una de les artistes del moment, flamant guanyadora del Gaudí a millor música original per Polvo Serán i nominada també als Feroz i als Goya. Maria, bon dia, bona nit.
Bon dia, bona nit.
Com estàs?
Molt bé, encantada d'estar aquí. Gràcies per convidar-me.
Madonna ja era número 1 el dia que vas néixer.
Ja, no ho sabia.
Continua sent ara, eh?
Ja, ella serà eterna.
38 anys. Vas fer l'aniversari l'altre dia?
Sí, als Goya.
La nit als Goya era?
Va ser una tortura.
Sí, va ser aquella nit?
Sí.
Uau. O sigui, a més et vas emportar la decepció de no guanyar el Goya, no?
Exacte. Vull dir que com a regal, qüestionable. No ho he entès. Encara ho estic com...
Ostres, no hi havia caigut, que el que és veritat, clar. I clar, a més va ser aquella gala eterna.
Sí. Vols que en parlem?
I tant que en parlarem. Que devies portar un discurs, suposo.
Sí.
Un discurs que mai ha vist la llum.
Mai ha vist la llum. I això m'encanta, no? Pensar que quants discursos es van quedar en aquest espai estrany que mai veurà la llum.
Però clar, una setmana abans, o un parell de setmanes abans, ja havies estat nominada al Feroz. No sé si també portaves el discurs també...
A veure,
o l'havies reciclat. Clar, tu vas guanyar els Gaudí. Vas guanyar els Gaudí.
Sí, a veure, els Gaudí va ser, diguem, una excepció en la meva relació amb els premis, perquè normalment els premis no em preparo mai res, perquè no hi vull ni pensar, val? O sigui, no els hi vull donar tanta importància, llavors m'incomoden i veig que la gent del meu voltant també els hi fa il·lusió, no? I em van fent bromes i jo, no en parlem, llavors jo no, normalment no em faig discursos, però els Gaudí, no ho sé, va ser com ho he de fer, no? I aquella mateixa tarda m'hi vaig posar i aleshores vaig guanyar i llavors vaig dir, epa, un moment, saps? Potser si em faig un discurs és com una mena d'amulet, no? O alguna cosa així. I sabia que els Feroz i els Goya eren més complicats que els Gaudí, en el sentit, els Gaudí també eren complicats, però en el sentit que hi havia, per exemple, doncs, els Feroz, l'Alberto Iglesias, que és el compositor de l'Almodóvar, que és qui ha guanyat més Goyas de bandes sonores de la història dels Goya. O sigui, si els Goya, hi ha 39 edicions dels Goya, doncs ells n'ha guanyat com, no ho sé, 24 o així, una barbaritat. I vaig dir, va, em faré el discurs, no? I no va passar. Escolta, i llavors els Goya també.
Et vull oferir els micròfons del suplement de Catalunya Ràdio per reproduir un discurs que es va quedar a la calaixera i que potser mai més en sabrem res.
Aleshores, exacte. Jo crec...
I la guanyadora a millor... Bueno, direm català. El Goya a millor banda sonora és Maria Arnal.
Molt bé, vinga. I el diré en català, eh? Gràcies a les acadèmiques i acadèmics per aquest reconeixement. Gràcies.
Tots els gràcies dels acadèmics.
Sí?
Anem a la tralla, vale. Ja. Anem al moment, moment llàgrima.
Vull dedicar aquest Goya a la protagonista de la pel·lícula. Vale, no era per Polvo Serán, aquest era... O sigui, el Goya era per La Virgen Roja.
Sí,
val?
Sí.
Molt bé.
Perquè has fet les bandes sonores de dues pel·lis que han triomfat.
O sigui, he fet la banda sonora sencera de Polvo Serán i la millor cançó original de La Virgen Roja. Això ha sigut una coincidència estranya. També hi ha una altra peli que també té una cançó meva que es diu La Marsellesa de...
No, és que no pares tu, escolta'm.
Ja, no paro.
Descansa,
no. Però aquesta justament encara està als cines, va? Llavors faig aquest moment de publicitat.
Moment emotiu.
Sí, perdó.
Dels Goya, o sigui, els acadèmics ja els hem ensabonat, tal.
Sí.
Val, ara sí, focus.
Vull dedicar aquest Goya a la protagonista de la pel·lícula, Hildegard, allà on siguis, i a totes les dones avançades al seu temps que van ser castigades per ser-ho. També vull dedicar-lo a la meva germana, que porta mesos treballant a Gaza, i que ara mateix hi és, contra el genocidi del poble palestí, perquè ets la meva inspiració i també ets... Com ho tradueixo, això, un moment?
Digue-ho en castellà, no passarà.
La mi toma de tierra. Ets el meu...
El meu far,
bueno, que em fa tocar de peus a terra, saps? Amb tota aquesta cosa del cine, no? Del glamour, de tota aquesta cosa de la fama, de les celebritats, tot això, jo penso en ella i penso castellà, i de cop i volta tot queda en un segon pla, no? I això realment m'inspira molt i l'admiro moltíssim, la Neus.
És més petita que tu, la germana.
Té 2 anys menys que jo, sí. Mm-hmm. I molt bé, i m'agradaria enviar a aquesta part del món on ella és, tot aquest amor que estem sentint aquesta nit. Gràcies a la meva família i a les meves amigues, us estimo.
Escolta, t'agraeixo moltíssim que hagis volgut compartir amb nosaltres aquest discurs que mai no va veure la llum.
Jo crec que podria ser un programa dedicat a això, eh?
És un tema. Mira,
a la
Vilarassau li va passar exactament el mateix. No sé si vas tenir l'oportunitat de compartir la frustració de no emportar-se el Goya aquella nit amb l'Emma.
No, perquè és que hi havia 4.500 persones, o sigui, és que era una barbaritat de gent. Llavors, tu surts de la gala i tothom surt allà mort de gana. Mortes de gana. Saps? Fas un pas i et trobes a 50 persones que coneixes, fas la xerrada de quin horror de gala, no sé què. I clar,
I com a postgala, i com a festa postgala, millor els Gaudí o millor els Goya? Després de la gala, què va passar?
És que tot depèn de la subjectivitat i clar, no és el mateix guanyar que perdre.
Després els Gaudí o no ho veus celebrar?
Els Gaudí em va encantar perquè estàvem amb tota la família de Pol Bosseran, havia sigut una nit molt xula i aleshores doncs, i a més hi havia tot, vivim aquí a Barcelona, llavors estava tot ple d'amics i amigues. En canvi els Goya era una mica més, bueno, anar en un lloc on no és tan el teu, no? Mm-hmm.
Avui Maria Arnal a l'Eclipsi, comencem amb aquesta cançó. When I go to the club, I wanna hear this club cassettes. Una cançó per sortir de festa amb Maria Arnal, Charlie XCX. Vens de punxar aquesta nit o has actuat al Rasmatà, si més no? Deus haver anat a dormir tard?
Una miqueta, però no tant, eh?
Vas actuar amb l'Elisa ahir, no?
Sí, exacte.
Com va anar?
Molt bé, increïble. El públic estava encantador, cantant-ho tot. Preciós.
Tinc la sensació que estàs tocant moltes disciplines diferents. Mm-hmm. No estàs fent bandes sonores de pel·lis. Mm-hmm. Estàs participant d'artistes que t'ho demanen. Tens el teu projecte musical en solitari.
Que presento a Sonar, nou repertori, nou espectacle, i per tant, nou disc, encara no, però aviat. 13 de juny.
Com a Maria Arnal a seques.
Exacte.
I estàs experimentant amb tot això que és la intel·ligència artificial? Mm-hmm.
Sí.
Que vull que m'expliquis, una tia com tu que canta tant també, per què necessita la intel·ligència artificial per moldejar la seva veu?
Doncs perquè puc fer coses que no puc fer amb la meva veu i això m'encanta, no? Hi ha per exemple una metàfora molt il·lustrativa, que és per exemple un telescopi o un microscopi són com una mena de pròtesis oculars, no? O fins i tot un micròfon. Ens ajuden a veure coses que no podríem veure sinó amb els nostres propis ulls, no? Amb la intel·ligència artificial podem processar l'àudio de maneres que no podem fer amb altres tecnologies, no? Que són més antigues. I, per tant, per mi, poder ampliar el meu instrument cap a llocs que potser són molt... no sé com dir-te, o sigui, no són llocs melòdics, són llocs més de textures, m'interessa molt perquè vull entendre com funciona, puc fer coses que no puc fer amb el meu cos, no? Per fer les que jo puc fer, és a dir, per clonar el que jo puc fer, doncs ja em tinc a mi, no? És el que tu dius.
A veure, això ho ensenyem, per exemple, el cant de la Sibil·la original?
Sí.
I ara la proposta de la Maria Arnal. Sí. Això està fet amb intel·ligència artificial?
Sí. Això, el que passa que això no ho vaig... està produït per la Holly Herndon, que és una pionera d'aquesta tecnologia, i gràcies a ella doncs, vaig entendre que era un món fascinant i m'hi vaig posar ara fa 2 anys. Aquí, ara no se sent, però a la frase anterior, hi havia com una segona veu que sonava com un violí. Això és un model de veu, de transferència de timbre. El que tu fas és que li dones la teva veu cantada i li dius, ara vull que soni com aquest instrument, no? I es sonava com un violí. Llavors és una segona veu feta amb una veu, diguem, amb la mateixa veu, però amb el timbre d'un violí.
I tots aquests discursos apocalíptics que diuen que la intel·ligència artificial acabarà amb els locutors, amb els artistes, amb els cants... Tu què?
O sigui, jo crec que, òbviament, hi ha una possibilitat que això passi, i per això, per exemple, el que jo trio com a artista és entendre com funciona aquesta tecnologia. He tingut la sort de poder estar, gràcies a una beca STARS, que és una beca d'investigació europea, he estat un any al Barcelona Supercomputing Center treballant amb un equip de científics perquè m'expliquessin bé què es pot fer, què no es pot fer, què és veritat, què és mentida, no? Informar-me de tot això i fer una mica, doncs, aquests instruments digitals com una mena de luthier digital, no? Amb gent que hi entén i que em pot explicar realment què és veritat i què és mite, què és por i què és realitat, no? Òbviament que hi ha un perill de tot això, no? I és una tecnologia que avança a una escala i a una velocitat sense precedents, però el subjecte d'aquesta por no és la intel·ligència artificial, és qui la controla, qui té aquests recursos. És molt abstracte, és a dir, els models necessiten els humans. Qui són aquests humans que tenen aquest poder, que les fan servir de manera no ètica, de manera... I llavors, com a relació amb el poder, és una relació molt antiga i ja sabem què hem de fer. Si volem que s'utilitzi èticament, hem de lluitar-ho, no? Ens hem d'organitzar. I jo el que he triat és informar-me, no? La informació ajuda també a fer un balanç de la por.
A la teva disciplina, que és la música, com la regularies per fer-ne un bon ús? De quina manera la limitaries? Què estaria ben fet i què no?
A veure, per exemple, hi ha una cosa en la ciència... per exemple, la ciència, tu no pots clonar el teu... és a dir, un teixit celular que no sigui el teu, per exemple, no? Doncs no podries clonar una veu que no fos la teva, no? O sigui, hi ha moltes línies, diguem, d'actuació. Hi ha gent que està fent coses molt interessants. Per exemple, ara els grans models d'imatges, els grans models de text, són models privats. Hi ha gent que està fent propostes de fer models públics, és a dir, models que puguin regular-se i ser gestionats des de la institució pública, no? És una proposta molt xula. Després hi ha, per exemple, també altra gent que està per exemple, creant projectes, la Holly Herdon mateix, que el que fan és que tu puguis veure si material teu ha estat entrenat per aquests grans models. Perquè com s'han fet aquests grans models, ho saps? S'han descarregat a internet, tot internet, tota la història d'internet, i per això han pogut, amb totes aquestes dades, entrenar aquests grans models, no? Però ara què passa? Que internet no avança tan ràpid, no? Llavors, clar, no poden, moltes d'aquestes empreses no poden continuar creixent exponencialment perquè no tenen prou dades noves, no? I tot i així estem en un moment d'experimentació, això, amb molta velocitat, per això és important informar-se.
Per tant, el teu proper treball entenc que estarà impregnat de tot això que ens expliques, no?
Sí.
Que jugaràs amb la teva veu, moltíssim, però a la vegada amb tots aquests models.
Exacte, sí, sí.
Quina importància té el teu fèmur en el fet que et dediquis a la música?
Doncs molta, molta, perquè jo treballava d'acomodadora al Teatre Lliure, estava estudiant un màster d'arts escèniques, i aleshores vaig caure en una, just 5 minuts abans que comencés la funció. Era una funció que es deia L'Arquitecte i la dirigia el Julio Manrique i jo anava amb aigües i amb els programes de mà i no sé com vaig caure, jo sempre dic que, perquè a més vaig tancar els ulls, o sigui, em vaig com deixar caure, va ser molt estrany. I després, a més, hi havia les càmeres de seguretat i vaig dir, jo vull entendre com he caigut perquè ha sigut molt estrany. Bueno, quan vaig caure a terra i vaig sentir un cop molt dur al genoll, el primer que vaig dir quan va venir una altra acomodadora a dir-me, què passa, Maria, que estàs bé? I li vaig dir, m'he trencat la cama, ho sabia. Però ningú s'ho creia perquè no vaig plorar, vull dir, estava allà molt com espantada. I després va ser que sí.
Et vas haver de recollir a casa teva?
Exacte, vaig haver de tornar a casa de la meva mare, i a casa de la meva mare hi havia la guitarra que m'havien regalat quan era adolescent.
Quants anys tenies ja quan et va passar això?
Tenia 25, jo crec, els vaig fer a l'hospital. 26, 27, bueno, anava fent com cursos de cant, així, perquè jo sí que havia cantat molt, quan era petita, sí, de fet, cantava abans de parlar. La meva mare és molt... Els meus pares els encantava cantar, la meva mare tenia un piano a casa, tocava, i jo havia estudiat molt petit, em van apuntar música perquè veien que ressonava molt i que era molt feliç amb la música, però vaig tenir... Això és una història que es repeteix molt, una professora que em va terroritzar i va ser com no vull tornar més aquí, no? I com que era una noia molt curiosa, doncs feia també mil activitats, feia dansa, de tot.
Vas estudiar, no? Vas estudiar idiomes.
Exacte.
Quants idiomes parles?
Bé, ara mateix jo crec que italià, anglès, portuguès, català, castellà i francès ja molt, molt rovellat.
Has exercit mai de traductora?
Sí. I fatal, soc dolentíssima, però sí, jo soc molt curiosa i se'm dona bé com aprendre, però la música és el meu món i és el que vull fer.
Ara quants anys fa que et guanyes la vida fent música? Des que vas deixar... N'has tingut alguna feina més després de ser acomodadora del lliure?
No.
Música?
Sí.
Sort d'aquell fèmur, eh?
Sí, exacte, sí. Això em va fer...
T'has recuperat bé del fèmur o...?
No ho sé, jo crec que m'hauria de fer una mica revisió. Ara, necessito fer esport, sí o sí, perquè si no... O sigui, l'os jo crec que està malament per sempre, una mica. Per tant, el múscul, el quàdriceps aquest necessita...
I... Fas de DJ també, perquè aquesta cançó que ens havies proposat per sortir de festa era bastant trallera, la podem recuperar, sisplau, Dani?
Home,
a veure, situa'm, perquè això podria sonar al sol.
No, una cançó per anar a la festa.
Va sonar el Razzmatazz ahir, aquesta?
No.
Podria haver sonat després del concert de
Liz. La Liz punxava, però no em vaig quedar, perquè volia estar aquí fresca.
DJ Okay.
Sí, també una mica, molt poquet, eh? Això sí que em sento allò, síndrome de l'impostora fort, però m'ho passa molt bé.
Quantes vegades t'han confós amb Rosalia?
Ah, sí? Ah, no gaires.
No?
Bueno,
t'ho han dit mai o no?
Però vols dir cantant o físicament?
Una barreja de les dues coses, jo diria. Sí, crec que hi ha algunes cançons que segur que han begut d'ella. Us coneixeu personalment?
O sigui, molt poquet, eh? Ens vam conèixer amb el primer disc en uns premis. I llavors hi havia com un... estàvem fent proves de so perquè actuàvem les dues. I va ser com, ei, no sé què, tal. I després hem parlat per Instagram una vegada. Allò, tia, quin àlbum més guai. I molt bé.
La segueixes ara? T'interessa?
Sí, a mi m'encanta. Ella és increïble. M'inspira moltíssim.
Ara farà d'actriu. Ha fitxat per Eufòria com a protagonista. Vull
imparable.
Dir que també li agrada anar tastant coses, no?
Sí, imparable.
Una cançó per una nit d'insomni. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. A veure, situa'ns en aquesta nit d'insomni.
Aquesta nit d'insomni, no sé, estic preocupada per alguna cosa i...
Què et preocupa normalment? Què et treu el son?
A veure, faig molta feina, molt diferent. Llavors em preocupa quan no puc arribar al que jo crec que és el que vull arribar. I per qüestió de temps...
Compleixes les dates d'entrega, normalment?
Sempre. Sí, sóc molt complidora. Però a vegades, com que, sobretot aquests últims dos anys, com que he fet moltes coses diferents, moltes entregues s'han ajuntat, i aleshores a mi em fa molta ràbia, però molta ràbia, quan sé que una cosa té un potencial que és com el mínim perquè jo estigui contenta, que ja és molt alt, val? Perquè sóc exigent. Aleshores... si no hi arribo, hi he d'arribar. Això em fa patir. Però he de dir que dormo molt bé, sóc molt dormilega.
Aleshores, és metafòric que soni Lou Reed en una nit d'insomni?
No. Lou Reed em fa feliç. Aquesta cançó en concret em posa contenta. Llavors, i la cançó parla, doncs, de bueno, experimenta, no? O sigui, com... no et capfiquis, no siguis tan exigent, coses així, no? Però sobretot el baix és com... És com molt hipnòtic i llavors a mi estar de bon humor em fa venir son. Em relaxa.
La millor nit d'estar de bon humor em fa venir son. És una cosa que encara no m'havien dit mai.
Vull dir que em relaxa.
Té sentit. La millor nit de la teva vida.
La millor nit de la meva vida, que difícil. Tinc moltíssima, sóc molt afortunada. No ho sé, alguna en un concert...
Qui tocaria en aquest concert?
Ui, que difícil. És que aquestes preguntes em surten fatal. Perquè ara segur que quan...
La millor nit de la vida és una pregunta que faig a cada eclipsi.
Ja, ja,
aquesta l'heu de portar per
ara. Ja ho sé, ja ho sé. No ho sé, o sigui, en abstracte. O, ha de ser un record concret.
El que tu vulguis.
Però me la puc inventar, potser del futur.
Sí, o un desig.
O sigui, sens dubte, amb la meva família, amb les meves amigues... i no ho sé, potser doncs, després d'un concert increïble com el que vull que sigui el de Sonar.
Quina tria més heterogènia i eclèctica, eh?
A veure...
Això és una nit tòrrida.
Sí.
Cançó per una nit tòrrida, rumba i flamenc, eh?
És que em fa sentir com... Saps aquells estius dels anys 90, saps? Les verbenes. Això m'encanta, no? Em sembla que és una cançó que té... A més, m'encanta aquesta lletra.
Aquesta la podries agafar també i portar-la... Aquesta l'han versionat centenars de milers de vegades. També amb intel·ligència artificial segur que li donaries una altra vida.
Sí, per què no? Però també està perfecte així, no?
Ja ho tens.
Sí.
Ja ho tens. Jo recordo, crec que l'última conversa la vam tenir durant el confinament. Encara era Maria Arnal i Marcel Bagés. Uh-huh. Allò s'ha acabat ja, definitivament. És a dir, sí. Tu ara el teu projecte artístic ja és un altre, eh?
Sí, sí, sí. Sí, havia de passar. Bueno, jo vaig començar i no tenia ni idea de res. I va ser molt guai poder treballar amb el Marcel... que feia molts anys que s'hi dedicava a la música, però després va arribar un punt en què allò que tenia sentit al principi va deixar de tenir-ne, i bé.
I ara la teva carrera serà Maria Arnal a seques o busques també parelles artístiques, anar explorant?
Estic plena.
Sí?
Sí, sí, sí. Sí, sí, m'encanta. És una llibertat que feia molt que la desitjava, i realment estic contenta de tot el que estic fent i de poder-me desenvolupar, saps? De poder tenir... Bueno, crec que quan estàs en un projecte que és, diguem, compartit a nivell artístic, ostres, és difícil que les dues persones, o les tres, les que siguin, no, avancin de la mateixa manera. I jo sóc molt inquieta i m'encanta fer moltes coses diferents. I ja et dic que agraeixo molt que hagi sigut així, però ara agraeixo molt poder estar sola i expressar-me al 100%.
Parles d'aquest compromís social, de temes de memòria històrica, de l'emergència climàtica, també has parlat fins i tot de la fi del món, és a dir, són temes... Déu-n'hi-do.
Intensos, sí.
Intensos, profuns. Sí, sí, com te la imagines, aquesta fi del món, tu?
Doncs hi ha una idea molt bonica ara mateix, que és que ja estem en aquesta fi del món perquè estem a la fi de la idea d'aquesta idea de la fi del món. És a dir, tenim aquesta... Era una mica el que volia expressar amb aquesta versió de la Sibila, no? El que estem veient ara és que hi ha un món... la idea, com imaginàvem la fi del món, no? Amb el meteorit, amb com l'explica la Sibila medieval, no? Que el món es trenca, tot això, doncs segurament no serà així, serà una cosa molt més paulatina, no? I per tant, aquesta idea, doncs això, és la fi d'aquesta idea de la fi del món, i ara el que tenim és la possibilitat de connectar de maneres com no ho hem fet mai amb aquests extraterrestres, que són intel·ligències super sofisticades, que per la nostra poca intel·ligència i sensibilitat i arrogància hem cregut que no eren prou interessants, i doncs jo crec que ara hi ha tota una part del món que estem connectant amb el món amb una fascinació, com si realment aquests fossin els extraterrestres restes, i com si el món fos molt més del que mai havíem imaginat, no?
Tens un sobre aquí damunt la taula. De seguida l'obrirem, un segon. Abans...
Perdó.
És que jo no sé què hi posa el sobre. Té alguna cosa a veure amb Eurovisió? Estic mirant a l'altra banda de la peixera. No, em diuen que no.
Va estar a punt de ser...
Què va passar amb Eurovisió?
Res, que em van proposar a veure d'anar-hi.
Però quan ja t'havies de presentar a Benidorm i tot
sí.
Això, i què? Vas dir que no.
Però això és el joc o no?
No, encara no. No, encara. M'han dit que no. No, és que jo no sé què hi ha al sobre, tu saps, no? Que hi ha al sobre, no ho saps.
Sí, ho saps.
Encara no l'obrim.
Però que... va haver un moment que era el sobre i o sigui, hi havia dos sobres, d'acord? I llavors ara estava pensant, doncs abans, estem fent abans, aquí meta...
Abans d'obrir el sobre, què va passar amb Eurovisió? Et van proposar d'anar-hi i vas dir
no,
que...
No, em van proposar anar a Benidorm dos anys seguits, a veure si volia participar i vaig dir
de moment
no.
Estàs dient que no.
De moment, sí, jo crec que...
Sí?
Em fan molta por els eurohaters, directament. Són com bastant intensos.
O sigui, el que et fa por és que no agradi la teva cançó, però...
No. No, o sigui, crec que tot el desplegament i tot això no és el meu lloc, crec. Saps? Soc una altra sensibilitat.
Mira, els senyals horaris ara sí ens indiquen el sobre. Obre.
Una mica
d'ASMR. Teatre del Bo, avui amb Maria Arnal a l'Eclipsi. A veure, aquí dins hi ha una afirmació que la Maria ha de defensar. Pot ser veritat, pot ser mentida. Ella, que pot ser una gran mentidera i una gran... No, has de llegir que hi posa.
Molt bé.
Jo he d'esbrinar, i els oients també han de jugar amb mi, a saber si això que defensaràs és veritat o és mentida.
Som-hi. Gairebé no arribo als Goya.
Avui has arribat molt just en aquesta entrevista. Podria ser ben bé veritat. Suposo que el taxi se't va... Vas
no,
arribar tard?
No va ser un taxi.
Què va ser?
Va ser un avió.
Que també anava amb retard?
No venia de Barcelona.
D'on venies?
De Ginebra.
Vas fer una visita...
Tenia un concert a un lloc molt especial.
I es va endarrerir?
Sí.
Per culpa teva?
No, es va endarrerir. O sigui, vaig perdre l'avió.
Vas perdre l'avió per culpa teva, per tant?
Per culpa d'aquest lloc.
Aquest concert que es va allargar. On era aquest concert?
A CERN.
Ah, al CERN. A l'accelerador de partícules.
Exacte.
Uau, suposo que... I hi havia públic o...?
Hi havia públic, era una cinemera d'art i ciència.
I saps qui vaig estar al CERN una vegada?
Ah, sí?
Perquè tenia una mica i era allà, i bé, és fascinant. No vaig entendre res del que em van explicar, perquè sóc més de lletres que de ciències, com pots comprovar, però... Sí, sí. Sabia que també s'hi feien concerts allà.
Saps que fan visites?
Sí, vaig visitar-lo. I... Bé, doncs, em sembla molt versemblant això que estàs explicant. Em sembla versemblant que perdessis l'avió i em sembla versemblant el que no sé si coincideix en l'espai-temps amb la gala dels Goya. Jo dic que l'anècdota és veritat, però que no coincideix amb el dia que havies d'anar als Goya perquè no em crec que apuressis tant.
Però vaig perdre l'avió, perquè ens van...
Però, o sigui, de Ginebra a... No, no era Madrid, era Granada. Deuen haver-hi... Com a mínim dos o tres avions al dia.
No.
No?
De Granada n'hi ha molt pocs.
M'ho crec, va.
No.
Re? Ni el cert tampoc hi va ser cap concert?
Sí, però era dos dies abans.
Maria Arnal, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Molta sort i que aquest discurs algun dia el puguis reproduir adaptat al premi que et donguin, que segur que en vindran molts més.
Moltes gràcies.
Ara tornem al suplement.
La versió televisiva de l'Eclipsi ja disponible a la plataforma 3Cat.
És amor, és estalvi, perquè a Caprabo tens els frescos a preus més baixos, com les mandarines Terres de l'Ebre, bossa d'un quilo a 1,99 €, o els quarts del darrere de pollastre Eroski, safata de 4 unitats a 2,89 €. Caprabo, amor etern als preus bons. Caprabo, sempre a preus bons.
El suplement amb Roger Escapa.
Crec que ha estat l'oli d'oliva una altra vegada. Ara les hipoteques i el gas tornem a estar envoltats.
No sabem quins preus es dispararan aquest 2025, però sí el que no. El de la teva subscripció a El Periódico. Subscriu-t'hi per només 3 euros al mes durant tot l'any i assegura't d'estar ben informat. Només fins al 28 de febrer. Només amb El Periódico.
Welcome to Carmen.
La sèrie dels arrissadors elèctrics torna per menjar-se el món. I han convidat a uns americans líders en cosmètica.
Són els líders mundials en productes de bellesa. Tens idea del que significaria per nosaltres que arribéssim a ser socis?
Carmen Curlers, nova temporada. Estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat avui, després del 30 minuts.
Diuen dels actors que som narcisistes, ególatres i promiscus. És a tot el que aspiro.
Humor sense embuts.
Quants anys creieu que tinc?
23. 23!
Vols follar?
Tal com raja.
No m'he mort mai. Que jo recordi, no.
Sense pèls a la llengua.
De la droga si sale del català, no!
El millor de cada casa, per fi, junts a Manicòmics. Dimarts, estrena a la plataforma 3CAT.
A veure, quan ens entra per una orella, no ens surt per l'altra. Per això no tenim robots.
Hola, sóc l'Ignasi.
I estem aquí i... aquí. A tot Catalunya. Per connectar la gent, se l'ha de tenir en compte. Per això, a Vera, no escoltem per escoltar. Escoltem de veritat. Comprova-ho al 1543 o a somvera.cat. Vera, fibra i mòbil de veritat.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Tenim una riquesa de mutits brutal, per tant, sempre amb moderació totes aquestes coses, però jo crec que és un valor que hem de reivindicar.
Estan en perill els oficis de la carn?
La realitat constata que cada vegada hi ha menys professionals. Si no ho fan els carnissers o els xarcuters, segurament hi haurà qui agafarà el relleu, com poden ser els mateixos cuiners.
Però són coneixements que a la que marxin serà molt difícil de recuperar.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Avui, al Tot Gira, una nova final per a l'Espanyol.
Atenció!
Obrim programa a 3:45 del migdia amb l'Espanyol Atlètic Club.
Els pericos reben el seu fortí, un dels equips més en forma de la Lliga.
A la tarda, a partir de les 4, viurem la final de la Copa de Waterpolo i la jornada de la Lliga F amb el Barça-Madrid Club de Futbol i el Real Madrid llevant les planes.
A més, seguirem la final de la Copa ACB i conversarem amb Maika García, que deixa la piscina per ser mare. Com viu la maternitat un esportista professional en actiu?
Tot gira.
Avui, a partir de 1:45 del migdia, amb David Clopés.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
A 1931, una família sefardita, els Nahum, van abandonar la ciutat turca d'Esmirna davant la repressió que patien com a jueus. Van establir-se a Barcelona, on després havien de patir, per desgràcia, la repressió del règim franquista. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2:45 d'una. Recte final d'aquest suplement, 14a hora de ràdio aquest cap de setmana, amb el Jordi Puntí i la Irene Pujades. Bon dia i bona hora.
Bon dia.
Els nostres dos escriptors de capçalera que venen a tancar aquest cap de setmana amb les històries reals increïbles que ens envien els oients, transformades en els contes que ens proposen. Però avui, Puntí, tenim aquí un llibre, La intrusa, Irene Pujades.
Sí.
Havíem de fer els deures. No sé si els hem fet, Puntí.
No, cap mena de pressa.
No, exacte. Els llibres no caduquen.
Sí, exacte.
Ara, també t'he de dir que si ara mateix anés en una llibreria, el llibre que agafaria seria La intrusa de l'Irene.
L'altre editorial, La intrusa, la primera novel·la d'Irene Pujades, que avui ha entrat a les instal·lacions de Catalunya Ràdio, Mulleres de Sol, per no ser reconeguda, perquè realment la fama t'està pujant una mica al cap, Irene.
Escolta'm,
sense fer spoilers, de què va aquest viatge que es produeix a La intrusa, aquest viatge interior d'aquesta protagonista que ens començaves a avançar la setmana passada?
El viatge de la Diana és... Bé, ella és la protagonista d'aquesta història. Els seus amics i coneguts li comencen a dir que li passa alguna cosa, que té alguna mena de cosa estranya, que ningú acaba de tenir clar com què és, no? Però sembla que hi ha alguna cosa com que s'ha de solucionar. I li van insistint fins que passen certes coses i la Diana té l'oportunitat d'empatitir, diguem, i viatjar literalment al que seria l'interior d'ella mateixa per trobar aquesta mena de malestar o aquesta mena de rosca que cal enroscar per tornar a estar bé. i poder sortir. El que passa és que quan entra passen coses que no s'esperava.
Heus aquí la història de la Diana, la reina de les babaues i les llumaneres, la capitana de Tiracabàs, una inconscient de manual. Heus aquí la història de la Diana i dels seus problemes, la manera com van aparèixer, la manera com els va afrontar, la manera com s'hi va endinsar i la manera com va sortir-ne, si no victoriosa, com a mínim tota d'una peça, que no és poca cosa. La Diana va veure el que va veure i ara no pot no haver-ho vist, i quan va tornar del viatge es va dir: això, abans d'esforçar-me a oblidar-ho, ho hauria d'explicar al personal. Així comença La Intrusa, aquesta història de la Irene Pujadas. Escolta'm, estan molt de moda també actualment aquestes teràpies per conèixer-te a tu mateix, o a tu mateixa en aquest cas. Ja has assistit alguna vegada? T'has hagut de documentar també per fer aquest viatge interior d'aquesta protagonista?
No, la veritat és que vivint en el temps que vivim, crec que és bastant fàcil.
No t'ha calgut, no?
No. És a dir, la novel·la en part sí que hi ha com una miqueta com de paròdia d'aquesta mena d'obstinació com tan contemporània per entendre'ns, no?, completament del tot, conèixer-nos del tot, i a vegades crec que hi ha una part de nosaltres que és una mica misteriosa i ja està bé que sigui així, crec que no passa res. Però sí que hi ha com una miqueta tota aquesta com idea de la indústria del benestar, que a vegades també és com que em dona la impressió com que ens convida una miqueta com a aïllar-nos de l'exterior, no? També amb aquesta cosa de que tu t'has de cuidar i tu has d'estar bé, és un estar bé que sempre com coincideix que és com molt, molt poc col·lectiu, no?
És
molt...
un estar bé aïllant-te, no?
Sí.
De la resta,
sí,
del teu entorn.
Sí, diria
família,
que sí.
Família, amics...
O sigui, jo estic molt a favor d'anar a teràpia i totes aquestes coses, eh? Això és una mena de com paròdia de com a vegades això, és un estar bé que és molt... T'has de prioritzar sempre tu mateix. Bueno, potser sempre no calces, no...
És que hem anat a l'altre extrem, no? Fa 25 anys o 30 anys la gent no anava al psicòleg ni per casualitat, o sigui, s'amagaven aquesta mena de conductes, de problemes interns, i ara és com, jo me'n recordo un psicòleg que m'ho explicava, em deia: ja em passa molt que venen gent més aviat jove a la consulta, i quan els dic què passa em diuen: no ho sé, no sé què tinc, no?
Clar, l'altre dia en parlàvem també una mica com generacionalment, no? Que potser, que és un canvi com que ha començat potser amb la generació com més millennial, i que jo d'una banda crec que està bé, és a dir, crec que és important conèixer-te una mica tu mateix, comparant, o sigui, que sigui com obert, no? Aquesta cosa de, doncs, d'anar al psicòleg, del que sigui, no? Que no hi hagi com tant de tabú al voltant d'aquestes coses, però crec que també formant part d'aquesta generació, crec que també és molt parodit i que hi ha una part de la cultura terapèutica que és molt fàcilment parodizable, perquè a vegades és com, bueno, no som tan importants, i també està bé que no siguem tan importants.
L'has escrita en alguns moments com si fos un llibre d'aventures, no?
Totalment. O sigui, clar, aquesta idea del jo és com molt més contemporània, però després la forma de la novel·la, per mi volia molt que fos en plan novel·la d'aventures, rotllo Els viatges de Gulliver, Alicia al País de les Meravelles, aquestes coses així com amb molta fantasia i que... Sí.
T'he de dir que a casa l'estan llegint, no estic llegint jo perquè me l'han pres, l'estan llegint, la meva dona l'està llegint i està fascinada, i de tant en tant la veig que llegeix i se li va somrient.
Mm. Que bé, escolta,
i això,
una alegria.
I he d'explicar, això ja l'he dit abans amb la Irene, que l'altre dia anava al metro i veia, jo estava assegut al metro, miro i veig una noia que estava llegint el seu llibre.
Que fort.
I...
T'ha passat això, Irene, alguna vegada?
No, que va, això no m'ha passat mai.
Doncs ella, i mira, estava completament absorbida pel teu llibre. I va haver un moment que es va aixecar i va evidentment va baixar, ja no la vaig veure més, però sí. Mm.
La Intrusa, de la Irene Pujadas, aquesta novel·la que serà tota una sensació també de cara a aquest Sant Jordi. Sembla mentida.
667 07 16 11. Explica'ns en una nota de veu curta una anècdota personal increïble, una vivència d'allò més particular on els nostres escriptors puguin trobar la inspiració. Repetim, 667 07 16 11.
Avui hem seleccionat la història de la Dolors.
Era tanta la fam de l'avi quan era soldat que va entrar a un restaurant i va demanar un menjar lleuger, sisplau. L'amo, en veure'l amb cara d'afamat, s'apropà i va insistir: segur que només vols això? El noi no va confessar pas que no tenia cèntims. Al cap d'una estona, torna l'amo acompanyat d'un cambrer que duia un gran plat amb una tapa bombada. El soldat, bocabadat, mira el propietari i nega amb el cap repetint: de debò que jo només vull un menjar lleuger? De sobte, el cambrer aixeca la tapa i surt un colom volant. L'amo riu i li diu: més lleuger que això? A continuació li van omplir la taula de sopa i viandes.
A veure, A veure si ho he entès, perquè no l'havia sentit abans, i a partir d'aquí tu has seleccionat aquesta història, no?
Sí, he triat aquesta història, la trobo increïble.
A veure, sí. Un àpat lleuger és el títol del teu
és
compte?
És el títol, exacte.
Som-hi i després ho comentem.
Un àpat lleuger. Quan el soldat entra per la porta, escarrancit i amb passos tremolosos, l'amo de la fonda veu que du la paraula escrita a la cara. Fam. No és gana, no. És fam. La gana és aquella sensació de quan l'estómac ronca perquè fa hores que has esmorzat un cafè amb dues galetes, Maria. La fam va més enllà i et trasbalsa tot el cos. T'afina els sentits i alhora et fa veure visions. La fam és una bèstia interior, una intrusa, que sembla que tingui vida pròpia per poder-te dominar. La fam, doncs, és qui ha guiat els passos del soldat perquè es fiqués en aquesta fonda de senyors. Està content perquè té dos dies de permís, però en condicions normals mai de la vida hi hauria entrat. És molt jove, una criatura, i al front ja n'ha vist de tots colors. Dies i dies esperant que s'acosti l'enemic, sense fer res, mastegant pols i alimentant-se de farinetes, pa negre, nous i, amb sort, un conill o una ratota de camp que han caçat amb els seus companys. L'amo de la fonda ja ho sap, tot això. Ho ha vist en altres soldats. La guerra no s'estalvia res. Per això el fa seure en una taula del racó perquè estigui tranquil i li canta els plats del dia. Tenim escudell i carn d'olla, com cada dia, i avui hem fet uns fideus a la cassola, un pollastre al forn i uns cigrons amb cap i pota.
Quina escudella!
Mentre l'escolta, el soldat, de la cuina n'hi arriba l'aroma del brou. A la taula del costat, dos avis mengen uns canelons Rossini que el fan salivar com si a dins la boca hi tingués les fonts del Llobregat. Però a la butxaca li queden quatre rals de la soldada i encara es voldria comprar un paquet de picadura de tabac, de manera que amb un filet de veu diu: "No, miri, voldria un àpat lleuger, res, qualsevol cosa per treure el ventre de pena." "Un àpat lleuger, eh?" fa l'amo i somriu. "Ara mateix, xicot." El soldat es maleeix per dins. Per què no diu la veritat i s'atipa com un lladre? Però de seguida torna l'amo amb un cambrer que du una plata enorme, d'aquelles de banquet amb una tapa bombada. Al seu voltant els altres comensals deixen de menjar per mirar-s'ho encuriosits. "Vet aquí, noi," diu l'amo, "no trobaràs un àpat més lleuger." Llavors el cambrer destapa la plata i a dins hi ha un colomí viu, espantat, que dubta si alçar el vol. A la sala se sent un oh d'admiració, però el soldat obeeix els seus instints, la fa més qui mana, i amb un gest ràpid caça el colomí al vol. L'amo se sorprèn de la seva perícia i tothom riu. Sembla un truc de màgia. El soldat no sap si enfadar-se o riure i a més està a punt de trencar el coll del pobre colomí, però l'amo l'atura i li pren l'ocellet de les mans. Llavors fa un senyal amb un picar de dit i apareix un altre cambrer. Ara sí, li posen al davant una sopera fumejant on hi floten una pilota i patates i cigrons i a més ho regarà tot amb un pitxer de vi. "Menja, noi," li diu l'amo, "que encara has de créixer i has de defensar aquesta terra i no pateixis pels diners." Sense dir res, el soldat agafa la cullera i comença a menjar. Sentim per primer cop en molt de temps un pes càlid al pit que no és ni la gana ni la por. És una altra cosa i no sap com dir-ne.
Ritme del Hungry Heart del Bruce Springsteen, avui la història de l'Odolors, passada pels sales del Jordi Puntí amb aquest àpat opulent amb final feliç, malgrat aquesta finta, amb aquest colomí. Has canviat el colom pel colomí,
oh,
eh?
Sí, perquè em semblava un colom, semblava una mica trist. Veig un colomí, serà més bo, i a més la idea de m'agradava la idea de que no se'l mira estupefacte, sinó que el caça, que el seu instint és dir cac, agafar-lo pel coll,
sí,
i si
sí,
no
sí.
L'aturen, perquè és el que feien al front, no? És el conte, la història, la gràcia que té és això, no? Que et posa en una situació molt especial i és molt agraït d'escriure un conte així, la veritat.
Home, feia venir gana, el teu
sí.
conte.
Ah, que sí, Nadia, sí, 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 sí.
Però és important plats. La diferència entre la gana i la fam, eh? Perquè fam, és a dir, jo crec que fam no n'he passat en ma vida. I és un concepte que els nostres avis en parlaven molt sovint, no? Perquè havien passat la guerra.
Totalment, de
però,
fet.
Però clar, fam, jo fam, de debò, no tinc aquesta sensació d'haver passat gana, sí, però
no,
la
tampoc,
fam...
Jo tampoc.
Sí, sí.
I a més és una paraula que està com desapareixent del nostre vocabulari, perquè en realitat, com que no passem fam, per sort, I els avis, en canvi, la poden dir d'una manera ben natural. Els avis o els avis, ja, no?
Sí, sí, has dit un parell de paraules que no havia sentit mai, crec, pitxer de vi.
Un pitxer.
Sí, 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 però realment me l'he apuntat. No la coneixia.
La meva àvia sempre, en Pau Descans, sempre explicava que a la guerra menjaven garrofes.
Garrofes, i tant, sí, sí, el meu pare també. Mm. I la meva àvia, ara aquí entraria amb vicissituds personals, però la meva àvia, durant un temps, es guanyava la vida cuinant pels soldats. I els diners que, i la menjar que li sobrava els portava a casa.
Carai.
Per alimentar 9 fills.
Ostres.
No està malament. Sí, quines històries,
Déu-n'hi-do.
Aquí també tindríem notes de veu interessants. Anem a la història que ens ha enviat aquests dies l'Enric.
A Lanzarote, en la carretera estreta on no es podia aturar, davant nostre un cotxe per al warning, surt un home escopetejat, i hi havia aquelles roques que no es pot passar perquè són molt tallants, aboca les cendres, feia vent, les cendres anaven amunt i avall per tot arreu, al cotxe, a la carretera, i està un cop ben buida, agafa el cotxe i fot el camp. Havia promès que ho faria, suposo.
Realment.
La història de l'Enric, amb un conte que ha titulat la Irene Pujades, que està escrit en forma de carta, Últimes voluntats. Escrit en forma de carta, aquest conte que ens proposa la Irene Pujades. Endavant.
Estimada Nina, no t'ho negaré, duc un cabreig considerable a sobre. A Lanzarote hi fot una calor de nassos i mira que és febrer. Bufa un vent tòrrid que ve del Sàhara. Al sortir de l'aeroport em va bufetejar la cara, com en una sauna. No vull ni imaginar com hi sobreviu la gent a l'agost. Un taxi quasi m'atropella i el mostrador d'Europcar em van acabar cobrant 200 euros extres per una assegurança pel lloguer del cotxe. Era absurd, però més absurd era discutir després de 5 hores de vol. Jo crec que van per comissió. Mentre l'autòcton em detallava tots els perills automobilístics que m'amenaçaven, li veia un excés de brillantor als ulls. Però al sud d'Europa el servei sempre és així. Terrible. Escrit des de l'habitació de l'hotel a Recife. La ciutat és lletgíssima i tothom fa cara de voler atracar-me. Ho faré aquesta nit. Sé que escriure't és de tarat, però el que he vingut a fer també és de tarat. Així que escriure't és, simplement, estar tarat al quadrat. M'ho ha recomanat l'Ingrid, que t'escrigui. Diu que em donarà pau i tancament, paraules textuals. Ella s'ha quedat a Oslo amb els nens. A ells no els hem explicat tota aquesta extravagància. Potser quan siguin més grans. El Casper ha agafat una bona cabrejada perquè venir a Lanzarote li semblava divertidíssim. Suposo que és divertit fins que et veus forçat a lidiar amb bàrbars, suar la cancel·lada i cometre una il·legalitat flagrant. Perquè saps que està prohibit, no? Hi ha multes de 750 euros. És un delicte ecològic. He hagut de demanar 3 dies al bufet per venir al sud a delinquir. T'he dut a la bossa de mà perquè deixar-te a la bodega em semblava immoral. M'han sortit unes taques vermelles al coll. Al bufet tenim moltíssima feina. I a més que no ho entenc, per què carai vas triar Lanzarote? Que jo sàpiga no hi vas anar mai. Està literalment a l'altra banda del continent. Ja n'havíem parlat de la incineració, però jo creia que et quedaries a casa. T'havia fet un foradet al costat dels diccionaris. Com a màxim, pensava que espargiríem les cendres a la caseta d'estiu o al jardí de la universitat, en aquell banc on menjaves el tàper quan feia sol. Som el país amb més fiords del món, mama. Tenim una renda per càpita que fa caure de cul. Què se t'hi ha perdut, al Parc Nacional del Timan Faya? I tot això d'haver de fer una festa de disfresses pel teu aniversari, a partir d'ara, a entrere any? La primera de fantasmes, la segona d'animals, la tercera d'elements florals... De veritat? Mama, tenim 2 fills i una hipoteca. Quan carai vas venir-hi a Lanzarote? Però si és com viure a Mart. Només hi ha espai buit, cases blanques, roques negres i un cel que sembla que vulgui engolir-te. On carai anaves quan deies que viatjaves a congressos d'arqueologia? Ara vaig esmorzar, però ja et dic que això no quedarà aquí. Després en continuem parlant. Atentament, Claus.
Voluntats, aquesta carta que ens proposa la Irene Pujades a través també d'aquesta nota de veu que hem rebut aquests dies dels nostres estimadíssims oients. Lanzarote, ja ho heu fet nit mai?
Jo sí.
Jo també.
Us va semblar tan decebedor com aquesta protagonista?
A mi em va encantar Lanzarote, és un dels viatges, i vaig anar sola a més, com 5 dies o així, i és un dels viatges que dels quals tinc més bon record.
Mira, jo podria deixar una nota de veu, perquè vaig agafar un taxi que ens va portar a l'aeroport amb un aire condicionat gèlid que vam agafar allà a la Galipàndria, vam arribar a Lanzarote i l'endemà ens vam quedar al llit i vam estar 5 dies malalts al llit.
Ai, no!
al llit sense
vas
sortir.
Vas amortitzar l'habitació d'hotel o de l'apartament, eh?
L'única, i el bufet lliure d'esmorzar,
oh, no,
que ens el pujaven i ja està. I després ens van quedar 3 dies per voltar, per anar a Tim and Faya, per veure la fundació del
sí, com es diu?
Bueno,
el Manrique,
i ja està. Jo crec que realment la idea, jo m'imaginava que la idea de portar les cendres a Lanzarote és cendra sobre cendra, no?
Completament, és que tot és un paisatge negre.
Exacte.
Bueno, a mi em sembla fascinant Lanzarote, tot, bueno, el paisatge, tal, però sí, realment.
I per algú que viu als fiords noves, cada més, segurament, no?
Bueno, està també era un àudio que donava com molt d'espai per, no?
Clar,
per la imaginació,
sí,
la veritat.
Sí, molt bé.
Volem més històries com aquestes que ens heu enviat. 66 07 16 11, 66 07 16 11. Sembla mentida. Avui la Irene Pujades i el Jordi Puntí, moltes gràcies a tots dos, que vagi molt bé.
Gràcies.
Que us vagi molt bé.
Sembla mentida. Envia una nota de veu curta al 667 07 16 11 explicant una anècdota personal d'allò més inversemblant. Els nostres escriptors la transformaran en forma de conte. 667 07 16 11. El suplement, amb Roger Escapa.
Trens aturats, carrers a les fosques i edificis sencers sense corrent. Són els estralls que causen els robatoris de coure.
Esto lo han hecho con cizalla.
No ha durado ni 12 horas puesto.
Acompanya'ns per saber qui són i com actuen els lladres.
A més, us treuen cablejat al seu propi barri, per què no?
30 minuts, coure, robatoris i estralls. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
Diuen dels actors que som narcisistes, ególatres i promiscus. És a tot el que aspiro.
Humor sense embuts.
Quants anys creieu que tinc?
23.
Vols follar?
Tal com raja.
No m'he mort mai. Que jo recordi, no.
Sense pèls a la llengua.
De la droga si sale del català, no!
El millor de cada casa, per fi, junts a Manicòmics. Dimarts, estrena a la plataforma 3CAT.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El brasiler Amaro Freitas és un dels pianistes més originals i carismàtics de la nova fornada del jazz internacional. El 23 de febrer arribarà a l'Auditori de Girona per oferir un concert molt especial amb la col·laboració del corista senegalès Momi Maiga. Una ocasió inoblidable per viure un diàleg entre tradicions i llenguatges. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, torna a Lleida del 20 al 23 de febrer. Sota el lema We Animals, la 29a edició del festival oferirà una selecció de curts i llargmetratges d'animació, conferències, tallers, activitats professionals i propostes per a tota la família. Una cita imprescindible per redescobrir l'animació i explorar la connexió entre espècies. Més informació a animac.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio.
Si no se'ns permet fer allò pel que la població ens ha votat, evidentment que posem el nostre càrrec a disposició.
Continua el compte enrere a l'Ajuntament de Ripoll. Hi haurà moció de censura a Sílvia Orriols? Aconseguirà l'oposició un acord abans del 24 de febrer?
Aquest dilluns, al matí de Catalunya Ràdio, ens desplacem fins a Ripoll per seguir les negociacions entre els partits de l'oposició.
Quins són els últims moviments? Com ho viu la població?
Treballarem en aquesta alternativa i construirem en positiu.
Entrevistarem els principals actors i també l'alcaldessa de la ciutat i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols.
Aquest dilluns, Ricard Ostrell entrevista Sílvia Orriols al matí de Catalunya Ràdio. I ara entrem al búnquer.
Llàstima que no tenim petroli aquí, perquè ja seríem independents.
Tu has foradat fondo aquí?
No.
Ah,
bueno,
que ni tu ni ningú, penso,
no,
eh?
És que no ho hem mirat.
És que serem tan tontos els catalans que no ho hem mirat. Ja ho vaig venir que no ho hem mirat.
Tu ara agafes una màquina del temps, viatges a l'any 3000 i de cop i volta, hòstia, Catalunya és independent, què ha passat aquí?
Bueno, petroli. És l'any 2174.
Un tio d'excavacions Montserrat,
un del grup Vilavilà,
va fer un forat
i va trobar petroli.
A Centelles.
El búnquer, amb en Pep, l'Àngel Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a dijous a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. El teu cotxe, que soni Catalunya Ràdio.
Ja pots escoltar la nostra app mòbil també mentre condueixes.
Gaudeix de totes les nostres emissores i podcasts preferits directament des de la consola del teu vehicle.
Allà on vagis, tant si ets aquí com a l'estranger.
Escolta la primera aplicació de ràdio en català per al teu cotxe.
L'app de Catalunya Ràdio ja circula.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Per arribar a la una del migdia, el suplement de Catalunya Ràdio d'aquest diumenge l'hem fet possible la coordinació d'informatius Eva Compte, redacció Núria Pujades, Marta Ferrer, Marina Laminos, Albert Postils, Miquel Alòs, producció Sònia Olofeu i Eva Catalán, el control tècnic el Dani Rodríguez i el Blai Niesta i el control central Pepi Quinteros. I tornem dissabte que ve a les 6 del matí. Ens podeu recuperar sempre que vulgueu a catradio.cat/elsuplement, a 3cat i a les xarxes amb l'etiqueta suplement Cat Ràdio. Salut i ràdio per tothom. Us deixem amb el caníbal. Que vagi bé.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.